Ope Vinaròs.
Estar informado. Salutacions cordials, soc Laura Puig i des de Cope Vinaròs et conto amb l'última hora informativa, no sense abans conèixer la predicció del temps per a les pròximes hores. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, el cel de la comarca del Baix Maestre continuarà com aquests dies completament despejat. Temperatures que rondaran els 8 de mínima i els 19 de màxima. La comarca dels Ports també tindran aquesta tarda cel despejat. Temperatures entre els 4 de mínima i els 15 de màxima. Respecte al trànsit, segons informa la DGT, hi ha obres a la Nacional 340 a Benicarló, CB11 a Traiguera, CB141 Penyíscola, CB10 Sant Mateu i CB135 a Cervera del Maestre. Normalitat a la resta de xarxa viària comarcal.
Mediodia. Cope Vinaròs.
Estar informado. El ple de l'Ajuntament de Penyíscola porta aquesta nit a aprovació el pressupost del consistori per a l'any 2017. Sandra Albiol, regidora d'Economia, ha passat pels micròfons de Mediodia Cope, on explica que és un document continuista i que aposta per una política restrictiva amb la despesa, però amb inversions en cultura, benestar social i infraestructures. Els comptes estan xifrats en 14 milions d'euros, 6 menys que l'any passat. Sandra Albiol.
Penyíscola es manegem en un pressupost entre 13 i 14 milions d'euros. L'excepció d'aquest any passat, que va ser de 20 milions d'euros, que va ser degut al préstec que ens va fer l'Estat, de 100 milions d'euros, per a poder fer front a les sentències urbanístiques que es van arribar l'any passat, que com a recordatori de la gent, que ja ho hem explicat moltes vegades, van ser unes sentències que vam heretar dels governs d'esquerres dels anys 80, i que l'any passat ja se van fer firmes i vam tindre que fer front. I això pues, van ser pues, la sentència de Levassa, els terrenos de Penyismar, que van pujar 4 milions d'euros, poc més de 4 milions d'euros, i la sentència de Llopis, que van ser els terrenos del Paseo, de la Platja Nord, que pujaven a 3.120.000 euros.
Entre les inversions destacades està l'arranjament del camí Cervera i la millora del sostre de l'ermita de Sant Antoni. Amb dues inversions han sigut proposades a través de la regidoria de Participació Ciutadana. Compromís denuncia les llargues llistes d'espera per poder expedir el DNI a les comarques del nord de Castelló. La manca de personal que està saturant les oficines del DNI de Castelló, Vila-real i Vinaròs fa que hi hagi llargues cues només en el cas de Benicarló. Hi ha, per exemple, més de 600 persones esperant per poder fer aquest tipus de tràmits. El senador per Compromís, Jordi Navarrete, ha anunciat la presentació de diverses preguntes i que, si és el cas, sol·licitaran una petició de compareixença d'alts càrrecs per aclarir els motius que fan que la comarca no tinga personal de forma permanent per desbloquejar les demores.
Això és un nou greuge comparatiu que se produeix per part del govern de l'Estat respecte al País Valencià, però sobretot respecte a les comarques de Castell, que ja no sembla ser que siguem ciutadans de segona, sinó de tercera. Perquè damunt és un despreci continu a les nostres necessitats. Una vegada presentades aquestes mocions, la primera resposta va ser que això quin gasto econòmic significaria. I després de fer una investigació força acurada, van descobrir que com que el material ja està comprat i només se necessita el desplaçament dels funcionaris i les dietes, això costaria aproximadament, després de fer uns càlculs, aproximadament uns 6.000 euros al mes, incloent nòmines.
Segons Compromís, hi ha localitats de la mida poblacional de Benicarló o Vinaròs amb oficines del DNI que treballen de dilluns a divendres, el que suposa un greuge comparatiu. 2 i 24.
22enes jornades de la cuina dels arrossos del 28 d'octubre al 4 de desembre a Vinaròs. Arrossos saborosos, espectaculars i innovadors. Més info a turisme.vinaros.es i oficina de turisme de la ciutat. Vinaròs és turisme, és gastronomia.
Benicarló, participa. Teniu alguna proposta necessària i viable per als pressupostos municipals? Voleu implicar-vos en la presa de decisions? Si és així, podeu presentar el vostre plantejament pressupostari fins al 18 de novembre. Trobareu tota la informació sobre els pressupostos participatius al web benicarlóparticipa.es. Estratègia Benicarló Participa. Regidories d'Hisenda i Participació Ciutadana.
El proper 10 de novembre, concert de Borja Penalba i Mireia Vives. El concert comença a les 10:30 a l'Auditori Municipal i el preu de les entrades és de 5 euros. Vinaròs és cultura.
Mediodía. COPE Vinaròs. Estar informado.
La regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Peníscola ha convocat per tercera vegada des que va crear el marc d'enguany la Comissió Especial d'Urbanisme amb la finalitat de donar la màxima informació en relació al procés de tramitació del Pla General d'Ordenació Urbana de Peníscola i altres procediments relacionats amb la gestió urbanística a la localitat. Aquesta està constituïda per l'alcalde, els portaveus de tots els grups polítics, els regidors no adscrits i els tècnics de la Unitat de Gestió Urbanística, Tècnic d'Administració General i Arquitecte. La primera reunió va quedar constituïda la comissió i es va establir una programació d'assumptes a tractar. Romualdo Forner és el regidor d'Urbanisme Peníscola.
Cal que els regidors estiguin assabentats de primera mà de quina ha sigut tota la tramitació que s'ha dut a terme en els darrers 10 anys. Aquesta dècada que està portant aquesta via crucis, que significa la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de l'Ajuntament de Peníscola. En un primer lloc es va fer una reunió, es va fer una presa de contacte en la que se'n va parlar de l'abast del Pla General del 1977, del pla que avui en dia està vigent a l'Ajuntament de Peníscola, i es va posar en comparació, es va fer una comparativa amb les propostes que s'intentaven traure endavant del Pla General d'Ordenació Urbana en revisió.
La regidora de Política Social, Igualtat i Discapacitat de Vinaròs, Mamen Ruiz, ha fet un balanç de la feina feta en aquestes àrees durant els últims mesos i ha avançat quines seran les principals línies d'actuació per al 2017. Ruiz recorda que l'ampliació del pressupost en 2016 ha permès atendre més casos d'emergència social a la localitat. Pel que fa als vals d'alimentació, la regidora explica que queda un fons de 6.000 euros que podrà ser utilitzat fins al pròxim mes de juny, tot i que queda pendent la signatura d'un altre conveni amb Càritas per poder disposar també d'aquest dispositiu d'ajuda immediata. Mamen Ruiz.
Pobresa energètica, hem impedit el tall de 53, hem anat 53 rebuts de pagos, sobretot de llum, més que de gas, i hem impedit pues, que 53, ja no famílies, perquè algunes famílies eren... S'han pagat tres rebuts de cop, perquè ja sabeu que venen rebuts de cada dos mesos o cada tres mesos, però sí que s'han impedit 53 talls de llum i de gas.
Una altra de les qüestions abordades ha estat la de la renda garantida. L'Ajuntament comunicarà formalment la seva disposició a adherir-se a un conveni de col·laboració amb Conselleria, la qual cosa permetrà el gestionar els fons directament, escurçar els temps d'espera per rebre l'ajut, que actualment pot trigar més d'un any a arribar. Més coses. L'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, i el president de COCENFE Maestra, Ramon Meseguer, han signat un conveni per a finançar el certamen de ciclisme adaptat que es va organitzar el passat mes de juny. També s'ha firmat un conveni amb Motoclub Benicarló per a finançar el campionat d'Espanya de motocross del passat 15 de maig.
Mediodia. COPE Vinaròs. Estar informado.
El Pla Estratègic de Turisme d'Alcalà al Cossebre aposta per l'oferta de productes fora de temporada. La regidora de Turisme, Alejandra Roca, ha explicat a COPE Vinaròs que s'ha celebrat la primera jornada de sensibilització i presentació dels avanços del pla amb empresaris de la localitat per part dels professors de la UGI que estan redactant el pla.
Els empresaris són molt bones perquè el Pla Estratègic mos feia falta en Alcalà al Cossebre. És un pla de màrqueting que on ens dirà pues, la diagnosi del poble i cap a on tenim que caminar. Nosaltres hem contractat amb la Universitat Jaume I per a la redacció d'aquest pla, aprofitant una subvenció de la Diputació de Castelló. I bueno, la idea és, nosaltres portem ja un temps treballant en este pla. Ara se tracta de fer reunions amb els empresaris, reunions per sectors.
Dins de les conclusions extretes de la primera fase d'anàlisi, el pla proposa diferents possibilitats de desenvolupament turístic, com sumar el turisme esportiu o el turisme d'esdeveniments a l'oferta ja existent en turisme de sol i platja, i potenciar aspectes que compten amb un clar potencial a la localitat, com és el cas de la gastronomia, la natura o la pràctica nàutica. En una segona fase s'abordarà el traçat d'estratègies i accions concretes mitjançant el diagnòstic EMES. Arribem d'aquesta manera a les 2:30 de la tarda. La informació continua en Mediodía COPE hacia la sintonia del 101.6 de la freqüència modulada.